L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Molt bona tarda, molt cordial un dia més aquesta salutació. La de benvinguda a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui, divendres 12 de juny. Temps d'actualitat que des de la sintonia de proximitat una jornada més ens disposem a encetar. Ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en els propers minuts en titulars. Un temps d'actualitat que en el seu primer bloc estarà marcat per la sessió constitutiva dels nous ajuntaments prevista per demà a diferents indrets del nostre territori. A l'Ametlla de Mar, el candidat republicà Jordi Gazeni serà el nou alcalde en virtut del pacte assolit amb el Partit dels Socialistes de Compromís per la Cala. Els socialistes d'Amposta anuncien també que recolzaran la candidatura d'Adam Tomàs. Francesc Miró diu que coincideixen en molts punts dels programes d'ambdós partits. I a Santa Bàrbara, Alfred Blanc serà també demà dissabte investit com a nou alcalde. El candidat convergent viurà aquesta sessió de constitució del nou ajuntament, no a l'Ajuntament, sinó al Museu de la Vila, a la Plana. Destacarem també que al canal candidat republicà Alfons Montserrat serà investit com a alcalde gràcies a la majoria absoluta aconseguida el passat 24 de maig. A banda de les qüestions de l'àmbit polític municipalista, avui destacarem també temes mediambientals. La planta d'asfaltat que s'havia d'ubicar al polígon de Valldepins, a Ulldecona, abandona la idea i torna a Masdenverge. I a l'Ametlla de Mar ja tenen a punt els desfibriladors que han instal·lat a diferents punts del municipi. Parlant encara de temes relacionats amb la salut, destacarem també que el departament d'aquesta matèria ha confirmat que el brot de gastroenteritis que va afectar diferents alumnes de colònies al Poble Nou podria ser d'origen víric. I a Santa Bàrbara, algunes activitats extraescolars que organitza l'AMPA perillen per culpa de la reforma fiscal. A la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem avui també un parell de propostes d'agenda. La primera d'elles a l'Ametlla, la celebració de la 21a Diada dels Fideus Rossejats. A Amposta demà dissabte celebraran la tercera edició de la Festa del Vi a la vora del riu. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem ja el recorregut informatiu de la jornada, ho avançàvem en titulars. Comencem avui a ritme d'actualitat política municipalista. Comencem a l'Ametlla de Mar, on Jordi Gazeni serà el nou alcalde a partir de demà. El candidat republicà encapçalarà el projecte d'Esquerres Municipal en assolir un pacte amb el Partit dels Socialistes de Compromís per la Cala. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Després de les eleccions municipals del 24 de maig es va quedar un escenari incert amb la pèrdua de la majoria absoluta de Convergència i Unió i davant tots uns dies on les travesses van ser moltes. Finalment, aquest dimecres al vespre s'ha signat l'acord entre les candidatures d'Esquerra Republicana i Compromís per la Cala per governar el municipi durant els propers 4 anys. El cap de llista d'Esquerra Republicana, Jordi Gazeni, tindrà l'alcaldia durant tot el mandat i el cap de llista de Compromís per la Cala, Antonio Espuny, en serà el primer tinent d'alcalde. Així us ha comunicat, ens ho ha comunicat des d'Esquerra Republicana en un comunicat. Un dels motius que ha impulsat aquest acord, diuen, ha estat els molts bons resultats obtinguts en les eleccions municipals que d'Esquerra Republicana que han permès doblar vots i regidors a les dues formacions. Ambdós entenen que és un signe evident de la necessitat de canvi que demana la població i per això han fet tots els esforços, diuen, necessaris per poder arribar a aquest pacte. Escoltem, doncs, els protagonistes. Jordi Gazeni, des d'Esquerra Republicana.
Tenim molts de punts en comú als programes electorals, amb la manera de fer. Fa 8 anys que hi ha una majoria absoluta i pensem, doncs, de que és el moment de que la Cala, doncs, pugui veure, doncs, una nova manera de fer, una manera, doncs, on siga tot més clar, on poguéssim treballar doncs, d'una manera diferent i sobretot afrontar unes dificultats que ens deixen doncs, l'herència d'un govern que ha fet moltíssima despesa i que afrontarem un gran deute. Llavors serà complicat, això ho sabem, però estem molt engrescats perquè sabem que no anirem a pitjor, segur, i a més doncs, podem fer que la cala doncs, pugui tornar a aixecar el cap a poc a poc.
Per tant, serà un govern amb minoria que tindrà que realitzar acords puntuals. Conscient d'això, l'escoltem, Antonio Espuny, des de Compromís per la Cala.
Crec que serà bo pel poble, això serà bo. Un govern de minoria, ben bé ho ha dit, de sortida. Esperem que durant estos 4 anys la manera d'actuar d'este govern en minoria il·lusioni i doni participació més directa a més forces dins del govern, perquè la situació realment del nostre ajuntament així ho necessita. Jo estic esperançat, jo estic il·lusionat i estic convençut de que els propers mesos al govern s'incorporaran noves persones, s'incorporaran noves idees i s'incorporaran nous partits, perquè veuran que la manera de treballar d'aquest equip és diferent a el que fins ara hem vist.
En l'acte d'investidura d'aquest proper dissabte es preveu que almenys un regidor dels independents de Plataforma Calera votarà a Gazeni com a alcalde i a la vegada aquesta formació donarà suport a l'equip de govern des de l'oposició, donat que comparteixen molts punts dels respectius programes electorals. Les dues formacions ja han començat a treballar en l'elaboració d'un programa de govern municipal conjunt basat en les propostes i compromisos electorals als quals es van comprometre en els seus respectius programes.
Gràcies, Olga. Anem ara cap a Amposta. Francesc Miró, el nou portaveu del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament Ampostí, ha anunciat que votarà la investidura com a alcalde d'Amposta d'Adam Tomàs, el cap de llista d'Esquerra Republicana, que va ser qui va obtindre la majoria absoluta a les passades eleccions municipals. Miró assegura que hi ha molts punts de coincidència en el programa dels dos partits. I així ens ho explica des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
Francesc Miró, candidat del Partit dels Socialistes a les eleccions del 24 de maig i nou portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament d'Amposta, ha anunciat que el grup socialista donarà demà dissabte suport a l'elecció d'Adam Tomàs com a alcalde d'Amposta en el ple de constitució del nou Ajuntament d'aquest dissabte. Tothom ha dit, sabia, que tant els socialistes com Esquerra volien un canvi a la ciutat i que han molts punts de coincidència per fer efectiu aquest vot. Així ho explicava Francesc Miró.
Tothom sap que nosaltres volíem un canvi a la ciutat d'Amposta i que arribés el cas, si fos possible, el faríem conjuntament en Esquerra Republicana. L'aritmètica és una aritmètica diferent, Esquerra Republicana té majoria absoluta, per tant, nosaltres el que sí que farem és intentar arribar a punts de coincidència en Esquerra Republicana i per això ja t'alanto que el dissabte votarem a favor de que Adam Tomàs sigui l'alcalde d'Amposta en benefici dels homes i dones d'Amposta i perquè, a més, compartim tota una sèrie de principis i de punts.
Entre aquests punts estaria la transparència i també la rebaixa del IBI. Francesc Miró també s'ha compromès a construir una ciutat millor des d'una oposició responsable, seriosa i exigent.
Gràcies, Manel, i anem ara cap a Santa Bàrbara. Demà dissabte, el candidat convergent Alfred Blanc serà investit nou alcalde del municipi. La sessió de constitució del nou ajuntament es farà al Museu de la Vida a la Plana. I així ens ho explica des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
El passat dimecres es va fer a Santa Bàrbara el darrer ple amb el fins ara alcalde Jordi Bornat, un ple amb el que es tancava la legislatura 2011-2015 i amb el que acabaven també el seu mandat 5 dels 11 regidors que han format el consistori planer. 4 de l'equip de govern, Jordi Roé, Eric Bell, Àngela Pla i el mateix Boronat, i també l'històric socialista Fernando Llombart. Demà dissabte, a partir de les 12 del migdia, celebrarà la presa de possessió de la nova legislatura 2015-2019, una sessió de constitució de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, que servirà per proclamar alcalde al candidat de CiU, Alfred Blanc, com a llista més votada i que va aconseguir una vegada més la majoria absoluta amb 7 regidors dels 13 que té la nostra corporació. Destacar que l'acte no es farà al Saló de Plens, com és costum, sinó que en aquest cas s'ha optat per traslladar l'acte al Museu de la Vida a la Plana.
Gràcies, Josep. I tanquem este primer bloc informatiu dedicat a les sessions plenàries de Constitució de les noves corporacions i eleccions d'alcalde anant a Alcanar, on aquesta sessió plenària extraordinària s'ha convocat per demà dissabte a les 10 del matí. Una sessió on Esquerra Republicana farà valdre els més de 2.100 vots aconseguits a les últimes eleccions, el passat 24 de maig, uns resultats que per primera vegada des de la restauració dels ajuntaments democràtics fa que una força política aconseguís que guanyar les eleccions al Canà amb majoria absoluta. Com diem, demà Alfons Montserrat serà investit alcalde en aquesta sessió plenària extraordinària que l'Ajuntament del Canà començarà a les 10 del matí i a la qual també ha fet una crida a participar la CUP, la candidatura d'unitat popular que aconseguia a les passades eleccions el primer regidor canareu de la història de l'esquerra independentista d'aquesta formació, que demà també evidentment prendrà possessió del seu càrrec. Des de la CUP conviden tothom a assistir-hi, a recolzar aquest regidor, i per fer-ho també al migdia han organitzat un dinar de germanor a l'Ermita del Remei, un dinar que tindrà un preu simbòlic de 5 euros. En acabar el dinar hi haurà també una assemblea oberta per tractar quins han de ser els primers passos a seguir per la CUP, la candidatura d'unitat popular, amb aquesta nova representació a l'Ajuntament d'Alcanar. Dir també que des de la CUP conviden en aquells que s'hi vulguin apuntar en aquesta iniciativa del Som Països Catalans, la pujada als cims d'arreu dels Països Catalans per reivindicar la nació sencera. En el cas d'Alcanar, la cita és demà dissabte a la 1 del migdia a l'Ermita del Remei. Des d'allà es pujarà a la Moleta del Remei, un lloc emblemàtic on, a més, tothom sap ja, s'hi pot visitar també el Parc Arqueològic de la Moleta del Remei.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en Mutel.
Continuem ara al ritme de qüestions mediambientals. L'actualitat ens porta a Ulldecona perquè l'empresa Durantia Infraestructures ha renunciat definitivament a traslladar la planta de conglomerat asfàltic que té a Ulldecona, al Montsià, al polígon industrial municipal de Valldepins. L'empresa Durantia ha decidit de tornar a Masdenverge, municipi on disposen de totes les llicències municipals per funcionar d'immediat i poder així complir amb el contracte d'obra que té amb el govern espanyol. La causa d'aquesta decisió és el retard en la tramitació de la llicència ambiental per fer el trasllat de la planta d'asfalt de la zona de la Pedrera d'Ulldecona, on està ubicada, fins a Valldepins, després que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre suspengués l'aprovació definitiva del projecte. L'empresa Bexa, a través de Durantia Infraestructures, va traslladar la planta d'asfalt, recordem, des de Masdenverge a una Pedrera d'Ulldecona. A principis de 2015 va entrar en funcionament en fase de proves fins que l'Ajuntament ulldeconenc va fer aturar l'activitat i després la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va suspendre l'aprovació definitiva fins que l'empresa no acredités una parcel·la de 50.000 metres quadrats. El consistori d'Ulldecona va iniciar en aquell moment negociacions perquè la planta es traslladés a Valldepins, però el retard en la tramitació de la llicència ambiental ha acabat frustrant aquesta possibilitat. Durantia necessita que la planta funcione immediatament i torna a Masdenverge, on ja disposa de totes les llicències municipals per fer-ho. I seguim ara parlant de qüestions relacionades amb la salut de les persones. Ho fem perquè el Departament de Salut del Govern de la Generalitat ha confirmat que el brot de gastroenteritis que va afectar diferents alumnes que passaven les colònies d'estiu al poble nou del Delta és d'origen víric i s'hagués pogut contagiar de persona a persona. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'origen del primer brot de gastroenteritis en una casa de colònies del poble nou del Delta, al terme municipal d'Amposta, finalment s'ha decidit que és víric. Així ho han confirmat els resultats de l'anàlisi virològic de la femta de 43 escolars de Vilobí d'Onyà, de Sitges i també de Tortosa, afectats pel brot el passat 3 de juny. Segons ha informat el Departament de Salut, les analítiques confirmen que més d'un 70% són positius en norovirs, un virus entèric que provoca episodis de nàusees, vòmits i diarrees, els símptomes que presentaven els escolars. Salut resta a l'espera dels estudis epidemiològics ja iniciats a l'aigua, als manipuladors d'aliments i als propis aliments per esbrinar l'origen dels virus. Fins a conèixer les analítiques de l'aigua i dels aliments per saber si el virus estava present, Salut no descarta tampoc que el brot s'hagi iniciat pel contagi de persona a persona a partir d'un cas afectat prèviament.
Gràcies, Manel. I encara més qüestions relacionades amb l'atenció sanitària a les persones. Novament anem a l'Ametlla de Mar, municipi que ja té instal·lats els desfibriladors. En concret, s'hi han ubicat a l'Ajuntament, a l'Escola Sant Jordi, al Poliesportiu Municipal i al Centre d'Interpretació de la Pesca. A més, s'inseriran en dipòsit 5 desfibriladors més a Creu Roja per tal que estiguen a les platges amb bandera blava durant aquest estiu. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I encara l'Ametlla de Mar, perquè si fa uns dies us dèiem que l'Ametlla de Mar era un municipi cardioprotegit, avui ja podem dir que és una realitat. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va adquirir 9 desfibriladors DEA que converteixen el municipi en un dels pioners en quant a cardioprotecció. Avui ja estan instal·lats. De fet, ahir es va dur a terme aquesta instal·lació dels desfibriladors, que s'han ubicat, un a l'Ajuntament, un al CIP, al Centre d'Interpretació de la Pesca, al Pavelló Poliesportiu, també se n'ha ubicat un altre, i també a l'escola. Recordar que també es deixarà des de l'Ajuntament en dipòsit a 5 platges de bandera blava aquests desfibriladors. Escoltem a continuació Mari Carme Martí, regidora en funcions de sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ens explica el perquè de la ubicació d'aquests DEA.
Avui s'han instal·lat a diferents llocs de la població els desfibriladors. Creiem que era una cosa que era important, perquè avui dia n'hi ha a molts de llocs i nosaltres no en teníem, només em portava l'ambulància, i en tenim el CLAP, clar està, i vam pensar que era una de les coses més importants. Se n'han col·locat 4, un al mateix Ajuntament, un lloc que hi va molta gent i que està obert al públic durant tot el dia, un altre al CIP per donar servei al moll, que sobretot a l'estiu també hi ha molta població que hi passa durant diferents hores i està obert també moltes hores, un altre que donarà servei tant al mercat com al poliesportiu. El poliesportiu perquè és un lloc que avui dia se fan més activitats a el que és la piscina, el SEM, però en allà baix se fan actes culturals. Molts, com per exemple el que farem el divendres de la nit de l'esport. I està tan a prop del que és el mercat que vam dir no cal dos, perquè això té un cost, i que era millor posar-ho allà, tenir gent formada perquè pugui els dos llocs tinguin un servei, i després l'últim s'ha posat a l'escola.
Aquests desfibriladors, també, com dèiem, també es deixaran en dipòsit a les diverses platges de bandera blava, també. Per tant, en total són 9 desfibriladors, 4 a equipaments públics i llavors n'hi hauran 5 més a platges. Aquests DEA tenen un sistema semiautomàtic, és a dir, que s'ha de premer un botó per realitzar la descàrrega. De fet, el sistema d'aquests DEA són de molt fàcil ús i es pot utilitzar en cas d'emergència tant per infants com per adults. Tot i això, s'ha realitzat des de l'Ajuntament, s'ha impulsat també en la col·laboració de Creu Roja uns cursos de formació d'utilització.
Diumenge 14 de juny arriba la 35a Diada de la Bicicleta a l'Aldea, organitzada per l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes. La sortida serà des de l'Ajuntament amb la concentració de bicicletes. Visitarem enguany l'embarcador. Esmorzar, sorteig de regals, premi per al més jove, premi per al més veterà i obsequi d'una espaleta a la bicicleta més divertida. Recorda que l'ús de casc és obligatori. Un any més, arriba a l'Aldea la 35a Diada de la Bicicleta, enguany a l'embarcador. Així que ja ho saps, diumenge agafa la bicicleta i vine a l'Aldea. Us esperem a l'Ajuntament a les 9 del matí. Un any més, l'AMPA de l'Escola Maria García Cabanes de l'Aldea et porta la Diada de la Bicicleta.
Informatiu Emute.
Parlem ara d'algunes de les activitats extraescolars que organitza l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola de Santa Bàrbara. Unes activitats que sembla ser perillen per culpa de la reforma fiscal. L'entitat, l'AMPA Planera, està valorant si pot assumir les noves disposicions fiscals. L'AMPA recorda també que és molt important de fer les comandes abans del dia 19 de juny per tal de poder tindre a temps els llibres de text del curs vinent. De tot plegat ens en parla en la propera crònica, novament i des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
A finals de l'any 2014 el govern va aprovar la reforma fiscal que implica canvis en les obligacions fiscals que tenen les entitats sense ànim de lucre, tals com la necessitat d'utilitzar un programa de comptabilitat o bé un servei de gestoria externa i també l'obligatorietat de pagar l'impost de societats en cas de tenir beneficis. Aquests canvis, que estan portant molts mals de cap a associacions i entitats que en la majoria de casos portaven a terme les seues activitats no sense dificultats, veuen ara agreujada la seva situació fins i tot amb la possibilitat de desaparèixer o, com en el cas de l'AMPA de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, de retallar algunes de les activitats extraescolars que fins ara podien dur a terme, com classes de teatre, anglès o futbol sala. La tresorera de l'AMPA de l'Escola de Santa Bàrbara, Marta Forés, explicava a la Plana Ràdio que ara mateix solament poden confirmar que seguiran organitzant les acollides matinals del migdia i de la tarda, però la resta estan pendents de poder confirmar-les fins que no valoren de quina manera els afecta i com els repercutirà aquesta reforma.
I pel que fa a activitats extraescolars, el que podem assegurar a dia d'avui que es farà és l'acollida matinal de 8 i mitja a 9, l'acollida de 12 a 1 i de 5 a 6 i de 6 a 7. Este segur que es faran i des del primer dia d'escola. Totes les altres d'anglès, futbol sala, teatre, a dia d'avui no sabem si les podrem continuar fent, ¿vale? Estem fent números perquè ara posem tot el tema de la reforma fiscal, que bueno, ens obliga a fer impostos, a portar comptabilitat, tindrem més despeses a nivell de gestoria. Clar, estem valorant si realment ens surt a compte poder fer aquestes activitats o no. Del setembre pues, ho valorarem, depenent dels números, depenent dels xiquets que ho vulguem fer, i decidirem si les podem fer o no.
Un altre tema important que destacava Forés és el de la venda de llibres. Als alumnes de l'AMPA ja se'ls ha lliurat aquesta mateixa setmana el full per fer les comandes per al proper curs. Un full que s'haurà de retornar abans del proper divendres, 19 de juny. La tresorera deia que és molt important retornar-lo abans d'aquesta data per poder fer les comandes amb prou temps i evitar els col·lapses del mes de setembre i poder tenir els llibres a temps.
Durant aquesta setmana ja tots els xiquets portaran a casa el paper. Important retornar-lo a l'escola abans del 19 de juny per poder fer tot el pedido. És molt important fer-ho ara perquè si no ens passa que al setembre totes les editorials de cases pues van de bòlit i se ens retrasen els llibres. Per tant, superimportant fer el pedido abans del 19 de juny.
Els llibres es poden pagar a termines fins la data màxima del 31 d'agost i es recolliran a la mateixa escola els dies 7 i 8 de setembre entre les 5 i les 8 de la tarda.
Gràcies, Josep. Seguim ara obrint un bloc dedicat a les propostes d'agenda, un bloc que ens porta primerament i de nou a l'Ametlla de Mar. Aquest diumenge està prevista la celebració de la 21a Diada dels Fideus Rossejats, un concurs gastronòmic, degustació de tapes de peix blau i de vins de la denominació d'origen de la Terra Alta, i la celebració també de la Festa del Mar compartiran protagonisme al port pesquer de l'Ametlla. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I canviem de qüestions, però sense marxar de l'Ametlla de Mar, perquè aquest diumenge tindrà lloc la 21a Diada dels Fideus Rossejats. Diumenge dia 14 de juny, com a cloenda de les jornades gastronòmiques del Peix Blau, tindrà lloc al port pesquer de l'Ametlla de Mar la 21a edició de la Diada dels Fideus Rossejats, una de les festes gastronòmiques més exitoses de l'Ametlla de Mar, que tot i que en la seva majoria d'edicions s'havia celebrat al llarg de l'estiu, d'uns anys ençà l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va decidir integrar les jornades gastronòmiques i treure de l'estiu amb l'objectiu de desestacionalitzar les èpoques d'afluència turística. En aquesta festa s'hi donarà lloc al tradicional concurs de fideus rossejats, en el que es preveuen enguany una trentena de cuiners no professionals o colles que lluitaran per alguns dels tres primers premis que atorgarà l'organització als millors calderons de fideus i els 150 euros de premi corresponent. Escoltem Damià Lleó, gerent de l'Àrea Municipal de Turisme.
Queda molt poqueta cosa ja per omplir els fogons pel concurs. Si algú s'està repensant i vol participar, doncs que ens avisi avui mateix, perquè queden molt poquets fogons. Hi haurà 30 participants amb dos turnos de 15 cada turno hi haurà un turno de 10 a 12 i el segon turno de 12 a 1 i mitja, cap allà a les 2, l'entrega de premis ja, i sabrem els 6 nous guanyadors dels trofeus dels millors fideus rossejats del 2015.
A més, al llarg de tot el matí d'aquest proper diumenge, a partir de les 10 i fins al migdia, serviran cassoletes de fideus, tastets de peix i degustacions de vins de denominació d'origen Terra Alta, sota la fórmula d'etiquets de degustació al preu únic de 5 euros, cassoleta de fideus rossejats, més 2 tastets de peix blau o 2 copes de vi. L'any passat es van servir més de 1.500 racions de fideus i més de 2.000 tastets de peix, i les perspectives d'enguany sembla ser que són bones. Coincidint amb la diada dels fideus rossejats, el Port Pesquer també acollirà la Festa del Mar, organitzada per l'estació nàutica Costa Daurada, i on es podrà gaudir de diverses activitats nàutiques a preus molt econòmics. A les 12 està prevista, per exemple, una exhibició de flyboard. També cal remarcar que també es pot participar d'una altra manera, realitzant fotografies d'aquesta diada dels fideus rossejats i participant en les xarxes. De fet, des de l'àrea municipal de turisme s'ha engegat un programa especial de selfies. Les bases del concurs a partir d'aquest migdia ja estan disponibles a la web de turisme.
Gràcies, Olga. No abandonem encara les propostes, les invitacions, el temps de lleure i l'agenda. Anem a Amposta perquè dissabte que ve se celebra la tercera edició de la Festa del Vi a la vora del riu, amb prop d'una vintena de cellers d'arreu de Catalunya que participaran d'aquesta festa i 14 representacions gastronòmiques, a més d'activitats lúdiques i culturals. De tot plegat ens en parla, novament des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Aquest dissabte, des de les 11 del matí fins a les 10 del vespre, celebrarà a Amposta la tercera edició de la Festa del Vi a la vora del riu, una festa que té lloc a la zona del castell i on es podran degustar més de 18 vins procedents de 18 cellers d'arreu de Catalunya. També aquest any ha augmentat la part gastronòmica amb 14 representacions d'artesans gastronòmics i restauradors de la capital del Montsià i de la resta de les Terres de l'Ebre. Així ens explicava un dels organitzadors.
Aquest any el mateix propòsit de portar molta gent al recinte del castell amb l'eix conductor del vi, però aquest any, com dèiem, introduïm molta gastronomia, molta vol dir que quasi de 5 estants que teníem amb gastronomia i artesania del terreny, clar, estem vorejant 13-14, és un augment considerable, i ho crearem tot dins el mateix espai. És un creixement per una alternativa al vi, una miqueta, no? I esperem que sigui un èxit.
A més de poder tastar vins i també doncs, diferents tapes realitzades pels restauradors de la ciutat d'Amposta, hi haurà activitats com, per exemple, la presentació del llibre Brut Nature, de Joan Carles Borrego, tallers per a nens relacionats amb el vi i amb la cultura vitivinícola, així com també rondalles, chill out i d'altres activitats musicals.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El front que ahir va arribar cap a la tarda vespre i que ha anat creuant el país al llarg de les darreres hores s'allunya. De fet, s'han obert moltes clarianes, queda ubicat a la zona marítima, s'han allunyat, per tant, també les precipitacions i els ruixats. Però veiem com la perturbació continua ben centrada en front de Galícia i generant noves masses de núvols. Aquesta d'aquí, tot i que és molt més feble que la d'ahir, creiem que al llarg de les properes hores s'anirà acostant, no acaba de fer net, en definitiva, i aquesta tarda pot ajudar un altre cop a la formació de nuvolades i alguns petits ruixats. Amb l'ampliació veiem que queden alguns núvols baixos, sobretot a les comarques de Girona, alguns núvols prims dispersos i, sobretot, algunes boires i boirines arran de les pluges de zones fondes, aquests núvols baixos que tendiran a trencar-se al llarg de les properes hores. Aquest és el pronòstic al llarg d'aquest matí, en conjunt molt de sol, tranquil·litat, alguns núvols que poden començar a créixer en zones de muntanya, alguns de residuals trencant-se cap a Girona i d'altres que poden començar a arribar cap a la zona de Ponent, amb temperatures en conjunt sense canvis, ambient calorós, amb xafó a la costa. Avui esperem màximes altre cop que puguin superar lleugerament els 30 graus a l'interior del país. Tarda amb nuvolades, de nou, gran part de l'interior, però sobretot al nord del país és on esperem que puguin tornar-se a formar alguns ruixats o algunes tempestes. Ni tan generals ni tan intenses com en dies enrere, i sempre amb aquesta distribució bastant irregular, preferentment, doncs, com dèiem, al terç nord del país, tot i que no descartem que també n'arribi algun derruixat cap a la franja de Ponent, així com també cap a Castelló, i a la zona de les Balears no descartaríem també al llarg del dia d'avui algun petit ruixat amb un cel una mica variable. En general, temperatura sense canvi, o fins i tot amb una tendència a pujar una mica més, perquè ahir la tarda va estar molt ennuvolada, avui esperem més estones de sol. Pels propers dies, com dèiem, no acaba de fer net, amb aquella perturbació a l'oest de la península Ibèrica, es manté el risc de ruixats, preferentment a l'interior i a les tardes. Temps variable insegur, amb unes temperatures que poden baixar fins i tot lleugerament.
I amb la previsió del temps, sempre especialment interessant, sobretot quan s'apropa el cap de setmana, una jornada més, arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova crònica informativa de la jornada, la de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui divendres 12 de juny. Un dia més, el control, la veu i l'edició dels continguts han estat subministrats a través dels serveis informatius de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i coordinats per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, com dèiem, gràcies, dilluns hi tornem. Bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.